Al matí, amb Raquel García.
Diagnosticar una malaltia a vegades no és fàcil. Sovint, per saber amb exactitud quins processos s'estan produint dins del nostre cos, cal analitzar sota un microscopi mostres dels teixits. Aquesta és la feina que fan la quarantena de professionals del Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital de Sabadell, situat sota l'edifici del Taulí Nou. De fet, en un any poden arribar a fer unes 20.000 biòpsies i unes 11.000 citologies i un centenar d'autòpsies. Per conèixer més a fons com és el dia a dia d'aquest servei tan desconegut per als ciutadans, avui tenim a l'estudi el seu responsable, el doctor Joan Carles Ferreres. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, els patòlegs podeu diagnosticar malalties sense ni tan sols veure els pacients. Només amb això, amb aquestes biòpsies, amb citologies, autòpsies, en què consisteixen aquestes proves i com és la vostra rutina?
Bé, el que em preguntes és tot el que fem, exactament. O sigui, sí que és cert que podem diagnosticar malalties a partir del que tenim al davant, el que tenim al microscopi, però també moltes vegades necessitem informació, informació clínica, informació de tècniques d'imatge, etc. És a dir, no treballem aïllats de la resta de companys de l'hospital, sinó que treballem de forma integrada amb ells. Llavors, contestant la pregunta de en què consisteix, doncs consisteix en això, amb visualitzar les mostres dels pacients, siguin cèl·lules sueltes, que llavors en diem citologia, o siguin biòpsies o peces quirúrgiques, que ja són doncs, fragments de teixit, siguin molt grans o siguin petits, fer-los un processat per permetre que puguin quedar sobre un vidre amb un tall molt fi, molt fi, molt fi, que posat al microscopi siguem capaços de veure-ho. Llavors nosaltres doncs, sabem reconèixer els patrons de lo que és normal i el que no és normal, doncs, la gran majoria de vegades som capaços de posar-li un nom, és a dir, de fer un diagnòstic.
I, doctor, com s'escollen? Quines són les proves més idònies segons cada cas?
Vale.
Perquè a vegades suposo que és difícil, no?
Depèn de cada cas. A veure, penso que es poden tindre més bé amb exemples. Hi ha exemples molt fàcils. Un malalt que tingui una lesió a la pell, una taca fosca a la pell, doncs el dermatòleg ho visitarà, dirà, això doncs, crec que val la pena biopsiar-ho, i el que farà doncs, segurament és treure-li tota la lesió, si és petitoneta, i allò doncs, ho estudiarem sencer, i direm si és una lesió benigna, si és un nevus, si és una piga, o si és un càncer de pell. Altres vegades la mostra que ens envien no és una mostra superficial accessible, sinó que doncs, és, no ho sé, imaginem-nos doncs, una lesió a l'estómac, una úlcera a l'estómac, que és l'endoscopista que posa un aparell, que és l'endoscop, que visualitza la lesió, i ell tria les mostres de la vora de la lesió que considera que seran més representatives. És a dir, que a vegades nosaltres, moltes vegades, rebem un material que han sigut altres metges els que han seleccionat. Quan un malalt, aquest malalt que té la úlcera a l'estómac, si al final doncs, resulta que és un càncer i va a quiròfan, doncs és el cirurgià que ens enviarà tot l'estómac o part d'aquell estómac i tindrem doncs, tota la lesió. I llavors som nosaltres els que triem quines mostres exactament són les que mirarem al microscopi. Una mica aquesta fora una visió així molt, molt ràpida i simplificada.
I llavors ara estic pensant quines són les malalties que més diagnostiqueu. No sé si també es poden detectar totes les patologies a través d'aquestes proves.
Ara, totes no, o sigui, però la gran majoria sí. O sigui, nosaltres diagnostiquem en base als canvis que les malalties provoquen en l'estructura del cos humà, no? En els teixits o en les cèl·lules. Llavors, qualsevol malaltia que provoqui canvis, nosaltres som capaços de veure-la i d'identificar-la en la major part dels casos. A vegades és molt senzill, només posant un microscopi amb les tincions més habituals, que són aquestes que he portat aquí, o a vegades doncs, fent tècniques cada vegada més complicades.
Uh-huh. Ara, per exemple, doncs, el doctor ens ha portat diferents mostres i porten doncs, això com uns tints de diferents colors. Expliqui'ns, aquests petits vidres, no?, on hi ha unes referències i hi ha unes mostres, què és el que diu tota aquesta informació, que no? Que per mi em sembla molt difícil de desxifrar.
Clar, vist així no diu res.
No.
O sigui, són uns vidres que deuen fer 5 centímetres de llarg per 1,5 per 2 d'amplada, que són molt finets, i en alguns doncs, es veu una taca de color rosat que és teixit. Això correspon a una biòpsia, en aquest cas concret, és un cas que tinc sobre la taula, és un poques setmanes que li van treure perquè tenia un tumor. Llavors, doncs, aquest teixit, aquest ronyó, vam agafar unes mostres, les vam haver d'endurir per poder fer talls finíssims, i això és el bloc del teixit, això, aquest material que es veu aquí és realment el tumor, i d'aquí s'han fet tants talls com han calgut. Penseu que el gruix d'aquest tall sobre aquest vidre són 4-5 micres, és a dir, d'un mil·límetre es poden fer 200 talls com aquest. I això és el que permet que quan ho posem al microscopi la llum es transmet a través d'aquesta mostra i nosaltres som capaços de veure l'aspecte que té. Aquest fragment, doncs, és molt diferent a uns altres vidres que he portat, que estan tots empastifats, un de color més violeta, un altre de color més blau. Això són citologies. Aquí les cèl·lules ja ens venien sueltes. I el que han fet una persona que treballa al laboratori, un tècnic, és estendre-les i tenyir-les directament. Tot això posat al microscopi, doncs, són capaços de reconèixer aquestes cèl·lules i veure si són normals i si no ho són, a què corresponen.
En el cas d'aquesta biòpsia d'aquest nen que comentava de fa unes setmanes, per què s'ha de tallar tantes vegades el teixit?
Bueno, s'ha de tallar tantes vegades com ho considerem necessari. O sigui, no es fan 200 talls aquí, sinó que se'n fan, doncs, potser 5 o 7. Depèn d'aquest concret, perquè he demanat unes tècniques especials. I aquí entrem en una idea de que... jo diria que potser el 80% de les coses que fem, fent les tincions més bàsiques, que són les tincions que fa més de 100 anys que es fan servir, és suficient, o sigui, ja som capaços de reconèixer-ho, però moltes vegades, o algunes vegades, necessitem més informació. I aquesta informació la podem obtenir fent tincions diferents. Tincions que ens tenyeixen altres continguts que hi ha en el teixit, o per detectar determinades proteïnes, determinats elements que formen part d'aquesta estructura, que el fet de que les vegem, doncs, positives o negatives, que sapiguem que hi són o no hi són, doncs ens permetran, ens ajudaran, ens donaran seguretat a l'hora de fer el diagnòstic.
Clar, ara deia que algunes d'aquestes proves, no, fa molts anys que es fan, però suposo que la tecnologia avança molt ràpidament i també us ajuda, doncs, a diagnosticar, doncs, abans aquestes malalties, o no? Se segueix utilitzant els mateixos mètodes?
La idea és la mateixa. Parlo per això, per el 80-90% dels casos. O sigui, la idea d'agafar el teixit, d'endurir-lo, de fer talls i de tenyir-ho, és la mateixa ara que fa 150 anys. Tenim tecnologia que fa que tots aquests passos que s'han de fer, doncs, es facin alguns automatitzats, altres, doncs, amb una finura
amb molt precisió,
més,
no?
Amb molta més precisió, això per una banda. Però conceptualment, doncs, treballem en base a idees de fa molts, molts, molts anys. Què ha canviat? Ha canviat el coneixement, ara sabem molt més de les malalties, evidentment, i sí que han aparegut moltes tècniques noves, de 15-20 anys cap aquí, doncs, microscopia electrònica ja fa molts més anys, tècniques moleculars, bàsicament, que no es basen en veure, en visualitzar el teixit, algunes sí, però la majoria no, sinó que llavors ja disgregues el teixit i fas estudis moleculars de la composició, buscant alteracions a l'ADN d'aquest teixit. Això també ho fem, això sí que és nou. Això és nou d'uns anys cap aquí. El taulí i totes aquestes tècniques, doncs, les tenim, o han anat creixent des de fa uns 10 anys, i això sí que és revolucionari. A nosaltres, o sigui, als patòlegs, també microbiologia, també genètica, també bioquímica, no? O sigui, són tècniques que compartim amb altres especialitats.
I els metges que porten el cas del pacient, us donen a conèixer les seves sospites quan us carreguen fer aquestes proves, o no? Precisament no interferir?
No, normalment sí. És a dir, nosaltres agraïm tenir coneixements de què pensa el metge que ens envia una mostra.
Un punt de partida, no?
Un punt de partida, perquè si és una mostra molt petita, per exemple, una biòpsia, doncs, endoscòpica d'estómac o de colon o de budell prim, clar, totes són idèntiques. Llavors, si saps a què corresponen i què es busca, ja des del primer moment ja pots fer coses diferents. O sigui, farem el mateix, ho farem per totes, però afegirem coses, i llavors el coneixeu ja d'entrada, doncs permet guanyar temps. Si hem de fer alguna atenció, doncs guanyem dos dies si ja la demanem en aquell mateix moment. I insisteixo en la idea d'abans, o sigui, el treball que fem és un treball col·laboratiu amb la resta de metges, no hi ha cap mena de competència de dir ara no li dic això per veure que a veure si ho encerta, no es tracta d'encertar-ho, es tracta de diagnosticar-ho pel bé del pacient.
I quin és el repte així a nivell de diagnòstic més gran amb què us heu trobat?
És una pregunta complicada. A veure, jo penso que casos difícils els hem viscut tots. I i cadascú doncs, té la seva vivència personal. O sigui, jo que em dedico sobretot a veure biòpsies de nens, de patologia pediàtrica, doncs sí que soc capaç de recordar casos que m'han tret la son. O sigui, que te'ls mires i vas a casa i continues donant voltes i busques i et connectes a internet i segueixes buscant i al cap d'uns quants dies en treus l'entrellat. Però doncs, altres companys doncs, explicarien històries semblants de tumors molt infreqüents que s'aparten del que és habitual o que estan en llocs que no esperes veure aquell tumor allà. I sí que és cert que moltes vegades doncs, el patòleg és el que té l'última paraula. És a dir, el metge sap doncs, que hi ha un tumor, m'ho invento, amb un ronyó, el radiòleg delimita perfectament amb les tècniques d'imatge com és aquell tumor, si invadeix altres estructures o no, però doncs al final fan una biòpsia i és el patòleg el que ha de dir quin és concretament aquell tumor. I en base a aquell diagnòstic li faran una mena de tractament o n'hi faran un altre. Això serveix per qualsevol òrgan del cos, un ronyó, un pulmó, el budell, el cervell, i serveix doncs per tot el ventall de possibilitats diagnòstiques que doncs, només amb càncer sols estem parlant de que n'hi ha 250-300 classes diferents. No només diagnostiquem càncer, o sigui, també diagnostiquem altres malalties.
Com per exemple, suposo que el càncer és la malaltia que més no? casos us arriben i diagnostiqueu o no?
Jo diria que en volum no. Sí que són... Bé, no, poden ser de les més complicades, però hi ha altres malalties que poden ser també molt complicades. Per exemple, malalts que els hi falla el ronyó. Doncs la biòpsia renal és una eina de diagnòstic importantíssima també. No dic en tots els casos, hi ha casos que és possible doncs, fer un diagnòstic i tractar sense, però quan el nefròleg considera que és necessari, doncs són biòpsies que es fan pensant que hi ha una malaltia en els glomèruls, el que forma l'orina, no pas que hi hagi un tumor. Biòpsies de fetge, biòpsies de pulmó, biòpsies intestinals pel diagnòstic de celiaquia, biòpsies gàstriques buscant helicobacter, o sigui, són molta la varietat de malalties en les quals podem actuar. O sigui, sempre que hi hagi un canvi en l'aspecte normal del teixit, allà un patòleg pot donar la seva opinió.
Clar, jo ara penso, doncs, als pacients moltes vegades, no?, se'ns acaba la paciència esperant, doncs, que arribi aquella prova, no?, el diagnòstic. Però vosaltres, no sé si això també, doncs, interfereix en la vostra feina, per aquesta pressió, no?, a vegades són moltes les proves que feu, no?, que abans donàvem les dades cada dia. Llavors, no sé, com porteu l'estrès? O no hi ha estrès?
Sí, també n'hi ha. Possiblement ho portem més bé que altres professionals, precisament pel fet de no tenir el pacient al davant. És a dir, no, tu mires una biòpsia sense saber... Comproves el número, comproves el nom, però no hi poses cara, no hi ha un lligam efectiu amb aquella mostra. No?
Però malgrat això també us treu la son.
Pot treure la son, sí, pot treure la son. El cas complicat, que saps que fer un diagnòstic o un altre comporta doncs, una amputació d'una extremitat o un tractament amb quimioteràpia que té els seus riscos, doncs evidentment pot treure la son. Llavors, sí que és veritat que la majoria d'estudis que fem no hi ha un resultat immediat. O sigui, per fer aquests talls i fer aquestes tincions, o fer estudis moleculars, o fer hibridació in situ, el que sigui, comporta un temps. I això, doncs, és poc conegut, inclús per la resta de companys. O sigui, sempre diuen, escolta, que no està el resultat, que no ho tens tot. A vegades sí, a vegades no. A vegades necessites una mica més de temps perquè les proves doncs, vagin donant informació. Això és la majoria, és a dir, no som de resolució immediata, sinó que una biòpsia doncs, pot trigar 2, 3, 5 dies, si és complicada 10, 15, o la pots haver d'enviar a consultar amb algú que creguis que en sap més que tu, i l'envies allà on sigui. O sigui, una altra diferència de la nostra feina comparada amb altres especialitats és que aquest material, aquest bloc de parafina, que és aquest fragmentet de teixit que he portat aquí, doncs jo ho puc enviar a l'altra punta de món perquè allà opini algú que en sàpiga més que jo o facin unes tècniques que nosaltres aquí no tenim. Això no es fa cada dia ni molt menys, però és possible fer-ho. Com una altra cosa que també es pot fer és que d'aquí 20 anys algú, jo ja no treballaré, però algú pot agafar aquest bloc de parafina, fer-li tècniques que existeixin d'aquí 20 anys i anar més enllà del diagnòstic al que m'ha arribat avui. Això també és una diferència en relació a altres especialitats. Sí que anava a dir que sí que hi ha una cosa que donem una resposta immediata, que és quan hi ha un pacient a quiròfan, en el mig d'una intervenció quirúrgica, i que el cirurgià ens envia un fragment de teixit d'un tumor o d'uns marges quirúrgics i ens demana que li donem una opinió ràpida perquè ell prendrà una decisió en base a el que li diguem. Aquí sí que també tenim un paper, i aquest sí que te genera una mica d'estrès perquè no tens totes aquestes eines que donen seguretat al diagnòstic, sinó que fas només un tall, el fas d'una altra manera per fer-ho més ràpid, i en aquell moment doncs has de decidir. I has de decidir doncs, si un tumor si afecta el marge o no, amb la qual el cirurgià potser tallarà una miqueta més enllà, o algunes vegades, no és l'habitual, però dir doncs, si allò que t'envien, si és tumoral o no, amb la qual pot canviar completament la intervenció que està programada.
També doncs, a cada any feu un centenar d'autòpsies, unes proves que evidentment no ajuden a salvar el pacient, però sí que en alguns casos poden resultar molt útil, com per exemple la mort d'un nadó abans de néixer. En què poden ajudar totes aquestes autòpsies?
Bé, les autòpsies és un altre tipus d'estudis que fem, és potser el que agrada menys o que és menys conegut, que se sàpiga que ho fem nosaltres. Hi ha diferents situacions, o sigui, una autòpsia dona resposta al metge que l'ha demanat, o sigui, nosaltres fem autòpsies dins de l'hospital només, autòpsies clíniques en diem, que és un món completament diferent de les autòpsies que fan els forenses. O sigui, per fer-la nosaltres, doncs, hi ha un metge que ens la demana. Això vol dir que el metge té alguna pregunta que no té resposta. Doncs per què aquest malalt ha anat malament, per què no respon amb aquest tractament, o per què aquella imatge que es veia al TAC, que pensàvem que era una determinada tipus de lesió i no s'ha comportat com a tal. Per tant, el fet de fer l'autòpsia hi ha una resposta immediata cap a aquest professional que ho pot transmetre a la família, en aquest cas, no? No al pacient, sinó a la família del pacient. Això en les autòpsies d'adults doncs, passa. Les autòpsies fetals, que és un percentatge important que fem, penseu que les fem doncs, o bé amb gestacions que de forma espontània no han anat bé, el que diem pèrdues gestacionals o morts intrauter, doncs intentem donar resposta a per què ha passat allò. I l'explicació doncs, és estudiant el fetus i estudiant la placenta. A vegades el que es troba són malalties que poden tornar a passar amb gestacions posteriors. Per tant, un avortament doncs, a partir de segon trimestre, doncs, algunes vegades som capaços de dir per què ha passat i un percentatge d'aquests doncs, hi ha un tractament a fer de cara a gestacions posteriors. I un altre grup important d'autòpsies que fem són fetus que dins del que és el diagnòstic prenatal, o sigui, en el seguiment d'aquell embaràs, s'ha detectat que hi havia alguna anomalia. Llavors, treballem en conjunt amb molta més gent, amb obstetres, amb genetistes, amb cirurgians pediàtrics, amb gent del laboratori de genètica. Aquesta pacient, aquesta de dona gestant, se li poden fer moltes proves per intentar arribar a un diagnòstic, però doncs, si l'afectació és prou greu, doncs pot la parella decidir doncs, si vol fer una interrupció legal de la gestació. Doncs aquestes autòpsies són molt importants per confirmar el que s'ha vist o modificar el que es creia que s'havia vist, perquè les tècniques d'imatge, sigui ecografia, sigui ressonància, doncs no tenen una fiabilitat del 100%. I en base a el que siguem capaços nosaltres de veure l'autòpsia, bé nosaltres mateixos, bé el genetista clínic, doncs serà capaç de doncs fer-se una composició de lloc de dir quina malaltia pot tenir aquell fetus, aquell pacient que no ha arribat a néixer, i orientar un diagnòstic genètic d'aquella malaltia, si és que existeix. És
a dir, també molt útil per les famílies.
Molt útil. I aquí la pressió sí que és molt més important, perquè no pots tenir 2 anys esperant un resultat, evidentment. O sigui, en poques setmanes doncs, es tracta de nosaltres haver fet la nostra part, a compartir-ho amb la resta de gent, tindre els resultats que elaboren al laboratori de genètica, i el genetista clínic és una mica el que fa de director d'orquestra i és el que acaba orientant i fent el consell genètic amb aquella parella.
Des de fa una dècada feu proves per detectar també mutacions en l'ADN, amb l'anomenada patologia molecular. Què aporten aquestes proves, perquè també són necessàries?
Sí, tenen com a 2 vessants. O sigui, aporten seguretat al diagnòstic, o sigui, hi ha malalties o hi ha càncers, nosaltres bàsicament ho estudiem amb tumors, que el que siguis capaç de demostrar que hi ha una translocació o una mutació determinada, doncs això fa el diagnòstic. I fa 10-15 anys era possible fer aquell diagnòstic una mica doncs, només atensant-nos-hi, i ara doncs, cal la certesa molecular de què ho és. Aquesta és una banda. I l'altre gran camp, que és el que està creixent més actualment, és que, tot en, bueno, pacient té un càncer, s'ha biopsiat, a fer el diagnòstic morfològic, doncs és determinat tipus de càncer, però el que presenti unes i no unes altres mutacions orientarà, serà de gran ajuda per l'oncòleg per triar quin tractament personalitzat fer de quimioteràpia. Llavors, cada vegada més s'estan fent estudis de mutacions amb diferents gens, que és per aportar informació perquè l'oncòleg tingui eines molt més dirigides amb aquell pacient en concret de cara a tractar la malaltia.
Clar, més acurades. Suposo que el diagnòstic d'aquestes patologies moleculars suposa una inversió important i que per això doncs, no és present en tots els hospitals.
Sí, és així. O sigui, podríem dir que en aquest moment hi ha dos mons de dos tipus de serveis d'anatomia patològica, els que tenen doncs, desenvolupat una part de laboratori de molecular i els que no ho tenen. És una inversió important, cal doncs, que hi hagi una voluntat per part de les gerències dels hospitals, o en aquest cas la Direcció General, per apostar per aquesta tecnologia. També és cert que la indústria ha ajudat bastant a que s'introdueixin algunes tècniques, però ajuda una mica per interès, perquè després és la indústria qui ven els fàrmacs. No, no és la millor manera d'atensar-se les coses, però en un país amb les possibilitats que tenim doncs és com s'han aconseguit algunes coses. Però aquí sí que estem parlant d'inversions importants.
Clar, però molt necessàries.
Sí,
per això necessitem d'aquests recursos sí. per doncs, avançar en aquest tema. Per acabar, aquest servei d'anatomia patològica està format per una quarantena de professionals. Quins són els perfils? No sé si hi ha tècnics, si hi ha residents, si hi ha estudiants del MIR, i també doncs, com porten doncs, el fet de no tractar amb els pacients. Si és un avantatge o un inconvenient.
Bé, això cadascú hauria de respondre.
Cadascú, no?
Sí. A veure, sí, al servei realment som 42 persones, aquí al Parc Taulí. Som 13 patòlegs, o sigui, 13 metges especialistes, que l'especialitat és anatomia patològica. Hi ha un biòleg molecular, que és el que ens dona moltíssim suport amb totes aquestes tècniques que parlàvem fa un moment. És un servei que està acreditat per formar residents, és a dir, tenim especialistes en formació, en concret en aquest moment hi ha 6 noies, 6 patòlogues, 6 residents d'anatomia patològica. I després, què tenim? Tenim 4 administratius, perquè tot el que ens arriba al final es tradueix en un informe diagnòstic, i hi ha molta gestió d'informació. I la resta, que em sembla que són 16 o 18, són tècnics de laboratori. Són gent que ha fet mòduls d'FP, tècnic superior, especialista en anatomia patològica, que són els que saben transformar un teixit amb aquests talls que he portat aquí, d'aquests colorets.
I amb tota aquesta informació tan valuosa per als pacients i també per la resta de metges, com deia, no? Que cada cas doncs, tindrà doncs, la seva opinió en el seu cas, perquè doncs, va triar aquesta professió i què és el que més li agrada i el que menys de la seva feina.
Mira, jo de molt petit tenia clar que volia ser metge, no sé per què, perquè no hi ha cap tradició a la família. Llavors vaig començar la carrera, vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, a Reus, en aquell moment, i a tercer, que és on s'imparteix l'assignatura, doncs vaig descobrir aquest món. Per mi era absolutament desconegut, no sabia que existís aquesta especialitat, i no sé si és l'entusiasme que van posar els dos professors que vaig tenir, que com a homenatge, un és el Juanjo Sirvent i l'altre el Roger Bernat, em van fer estimar aquesta especialitat, i des d'aquell moment vaig tenir clar que volia ser patòleg. Llavors, a l'època d'estudiant, doncs, fent pràctiques i atenent amb pacients, doncs sí que m'agradava, però en cap moment vaig pensar en fer una altra cosa que això. Hi ha altra gent que és possible que ho triï doncs, per això, per evitar el tracte directe amb el malalt. Bé, hi ha altres especialitats mèdiques que ho permeten, de laboratori, etc. És lícit, i hi ha gent doncs, que no li acaba de fer el pes tractar directament amb els malalts. Bueno, és una opció que té. Però realment és una especialitat que ha d'agradar molt i s'ha d'estimar, perquè al darrere hi ha moltes hores d'estudi. O sigui, realment, per saber les coses, l'única manera és doncs, això, buscant, llegint, estudiant, i en aquest sentit és sacrificada, no?
Doncs sort d'aquests professionals que sacrifiquen també part de la seva vida doncs, per buscar, per informar-se i doncs, per posar-se al dia i doncs, a trobar totes les respostes, que no sempre és fàcil. Moltíssimes gràcies, doctor Joan Carles Ferreres, que vagi molt bé, bon dia.
A vosaltres, bon dia.